tarda, ara són les 2 del migdia. Aquests últims dies, sempre que hem parlat de la intel·ligència artificial, ha estat per donar males notícies. Aquí uns exemples. Menors d'edat que la fan servir per crear fotos de les seves companyes de classe despullades. 9 de cada 10 fotografies pornogràfiques creades amb intel·ligència artificial són de dones i alumnes que fan els treballs de classe utilitzant programes que fan servir aquesta tecnologia. Són només 3 casos que ens porten a criticar i a no confiar en la intel·ligència artificial perquè tot són coses negatives, dolentes i en alguns dels casos fins i tot delictives. Però aquesta tecnologia va més enllà i hi ha un bri d'esperança per confiar-hi. Aquí un altre exemple. Un estudi fet per investigadors catalans ha permès descobrir que es pot detectar l'Alzheimer a través de la parla dels humans. Es veu que les persones que pateixen una demència lleu emeten unes ones sonores que es comuniquen quan es comuniquen que no les percep l'orella humana, però sí la intel·ligència artificial. No tot són males notícies, ja ho veuen. L'estudi s'ha conegut avui, 21 de setembre, que és el dia en què es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Una notícia sens dubte esperançadora, perquè es calcula, atenció, que tot el món 50 milions de persones pateixen aquesta malaltia. A Catalunya en són més de 100.000. I els recursos per a la investigació encara són escassos. Ho diu la Fundació Pasqual Maragall, que fa anys que lluita per la visibilització i lluita d'aquesta demència. De fet, és la segona malaltia que més preocupa els espanyols després del càncer. No n'hi ha prou amb això per destinar els recursos que calen, ja no només per curar la malaltia i atendre qui ja la pateix, també per garantir el benestar dels cuidadors que es fan càrrecs d'aquests malalts. Molt sovint acaben sent familiars directes i que la majoria dels casos, qui ha estat en aquesta situació m'entendrà, acaben patint emocionalment molt més que el propi malalt.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Aquest dijous dediquem gran part de l'Estel migdia a parlar de com ens afecta l'Alzheimer a la nostra societat i de què s'hi pot fer per trobar-hi cura, però tenim més qüestions de l'actualitat d'avui. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Una actualitat que passa un altre cop per Madrid, perquè el Congrés dels Diputats ha aprovat avui definitivament la modificació del reglament per permetre que les llengües cooficials de l'Estat, com el català, es puguin parlar durant els plens.
Sí, la reforma ha rebut el suport de 180 diputats. Prèviament, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat que havia registrat Vox i també les 3 esmenes parcials que havia presentat el PP, una evidència més de la minoria parlamentària del bloc de dretes al Congrés.
I enmig de tot això, atenció, perquè Pedro Sánchez guanyaria les eleccions en gairebé 2 punts d'avantatge del Partit Popular, segons el darrer baròmetre del CIS. És el primer que es fa públic després de les eleccions del 23 de juliol.
El baròmetre de Tezanos situa els socialistes amb un 33,5% dels vots i el PP gairebé un 32%. Sumar se situaria com a tercera força amb un 11,9% de vots i Vox quart amb un 11%. Junts i Esquerra, que van empatar a 7 diputats als darrers comicis, mantindrien un frec a frec amb un 1,7% de vots respectivament.
I també atenció a aquestes dades perquè gairebé la meitat dels catalans i catalanes s'han sentit sols alguna vegada a la seva vida. El sentiment de soledat és més freqüent entre les dones que entre els homes.
Ho diu l'enquesta que ha presentat avui el Centre d'Estudis d'Opinió. L'estudi també destaca que la gent gran és la que se sent més sola, sobretot les dones que tenen més de 64 anys.
I avui al bloc dels esports us explicarem que Barça i Espanyol estan fent a aquesta hora ronda de presentacions. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El club blaugrana està fent l'acte de renovació d'Alejandro Valde, que signa per les properes 5 temporades, i el club blanquiblau presenta Víctor Ruiz, que ja va jugar amb l'Espanyol fa 12 anys. En el seu cas, ha firmat per una temporada.
I Claudia Pina abandona la concentració amb la selecció sub-23 i no jugarà l'amistós d'aquesta tarda contra Portugal.
La selecció espanyola ho ha comunicat a través d'un missatge a les xarxes socials i poca estona després, el Barça ha publicat que tant Pina i les seves dues companyes d'equip que ahir van abandonar l'absoluta, Mapi León i Patrick Guijarro, s'estan entrenant a les ordres de Jonathan Giraldez.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica molt tranquil·la avui amb la presència de grans clarianes arreu del país de sol, però estan començant a créixer núvols cap a les comarques del Pirineu que aquesta tarda donaran ruixats i tempestes. A la resta del Terç Nord, algunes nuvolades, i a la resta, moltes més clarianes. Avui el protagonista, el vent de Ponent i de Garbí, que està bufant i que fa pujar les temperatures respecte a les d'ahir. Si ahir parlàvem de màximes de 21, 25 o 26, avui ja parlem de màximes d'entre 25 i 30 graus. Aquest ascens més destacat a les comarques del litoral i també del prelitoral. Tot i la bona jornada d'avui arreu del país. Demà el temps torna a canviar al matí ja amb alguns ruixats a punts de la costa central, també de la costa brava, i de cara a la tarda a punts de les comarques del Pirineu. Per tant, demà més núvols tindrem temperatures una miqueta més baixes. Es mantindran aquestes temperatures dissabte per tornar a pujar altra vegada de cara a diumenge.
Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Avanç important i esperançador en la investigació contra la malaltia de l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de Barcelona han descobert que el risc de patir aquesta demència es pot detectar abans amb un so que emetem al parlar. Un so que no es pot percebre a l'orella de l'ésser humà, però sí la intel·ligència artificial.
L'estudi l'ha elaborat un grup de científics de C. Alzheimer Center Barcelona i relaciona el llenguatge comú amb l'acumulació de beta-amiloide al cervell, factor que es considera precursor de l'Alzheimer. Aquest assaig no indaga en el lèxic o la construcció sintàctica dels pacients, sinó en una cosa molt més insòlita, com són les zones de so que les persones emetem al comunicar-nos.
Per tant, una vegada convertides aquestes zones en paràmetres de so a través del software d'intel·ligència artificial, els investigadors s'encarreguen de diferenciar quins d'aquests paràmetres són els que determinen si un pacient pateix Alzheimer o no.
A partir d'aquesta descoberta, un dels objectius dels investigadors és dissenyar proves no invasives, com aquesta de diagnòstic de l'Alzheimer. Aquesta malaltia és la demència més comuna que afecta 50 milions de persones a tot el món.
La notícia l'hem conegut avui, 21 de setembre, dia en què es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. A Catalunya, un 2% de la població major de 59 anys pateix aquesta malaltia, un percentatge que va creixent a mesura que ens anem fent grans.
A tot Catalunya, 41.600 persones amb una mitjana d'edat propera als 82 anys tenen Alzheimer, el 71% dels quals són dones i el 28,3% són homes. Entre els principals factors de risc es troba l'edat avançada, el gènere. Cal tenir en compte que la malaltia té més incidència en dones, els factors genètics i hereditaris, patir la síndrome de Down i haver patit també un traumatisme crani.
Per tot plegat, la Fundació Pasqual Maragall, que treballa en la lluita contra aquesta malaltia, reclama més investigació i més visibilització per canviar la consideració social que es tenim ara mateix de l'Alzheimer.
L'entitat demana destinar més recursos per la recerca i aconseguir que l'Alzheimer sigui una prioritat política. La Fundació ha elaborat un estudi on demostra que aquesta malaltia és la condició de salut que més preocupa la població espanyola a poca distància del càncer. També detalla que 2 de cada 3 persones coneix algú que pateix o ha patit Alzheimer.
Amb tot aquest context, a l'inici d'aquesta informació fèiem referència a l'estudi elaborat per científics catalans que demostra que el so al parlar indica un risc d'Alzheimer. I ara en volem aprofundir, i per això podem saludar a aquesta hora el Sergi Valero, i és subdirector de recerca de Alzheimer Center Barcelona i responsable de l'estudi de llenguatge espontani i Alzheimer. Senyor Valero, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, com heu arribat a detectar aquestes zones de so que emet un Alzheimer i que no són perceptibles per l'orella humana?
Heu fet una descripció, per cert, abans d'aquesta entrevista, excel·lent. A veure si puc aportar una mica més d'informació interessant. Com ho hem detectat? Doncs, bueno, nosaltres ja fa algun temps que estem desenvolupant un projecte focalitzat sobre parla espontània. Parla espontània vol dir, doncs, per exemple, la conversa que estem tenint entre nosaltres en aquest moment, que no és la típica exploració neuropsicològica que fem en el context d'un centre sanitari, davant d'un professional, etcètera, etcètera. Doncs és un projecte en el que, com deia, focalitzat sobre avaluar llenguatge, i específicament aquest llenguatge espontani, i llavors el primer que ens vam proposar va ser centrar-nos sobre aquesta part més escèptica i objectiva de la parla, com és focalitzar-nos només sobre el soroll, sobre el so, perquè quan parlem, doncs, evidentment, a part de les consideracions gramaticals, lèxiques, etcètera, el parlar és un so, és una propietat purament física, i aquesta propietat física, les ones de so, es poden parametritzar de moltes maneres. Mm. I el que vam fer, doncs, és agafar aquests paràmetres, que són molts i diversos, i, amb eines computacionals, i sobretot gràcies a l'ús d'intel·ligència artificial, de models matemàtics, que són capaços d'estar treballant amb multitud de paràmetres i que, a més, tenen la capacitat d'identificar quins són els paràmetres més beneficiosos per la tasca que teníem encomanada, doncs el que vam fer és agafar aquests paràmetres i veure si tenien capacitat per diferenciar les persones que tenen una determinada concentració d'una proteïna en el cervell, que és una proteïna beta-amiloide, vaja, és un factor molt rellevant en recerca, d'aquelles que tenen una concentració menor d'aquesta proteïna en persones que estan diagnosticades de deteriorament cognitiu lleu, que és una avantsala, és un estat, nosaltres diem que és un estat prodròmic de la malaltia. I el que observem és doncs, que a través del so, o del soroll, si volem, doncs podem diferenciar força bé doncs, les persones que tenen aquesta... Podem diferenciar prou bé la concentració d'aquesta proteïna que nosaltres l'obtenim a través del líquid cefalorraquidi, a través d'una punxadeta de zona lumbar de la columna.
I, per tant, això com és... per què és important en la investigació per a lluita contra l'Alzheimer? Amb què us pot ajudar?
Això, el que nosaltres estem... El que tenim projectat és, tant nosaltres com altres grups de recerca, és identificar, poder acotar, perfilar paràmetres, biomarcadors que en diem digitals, que siguin paràmetres que ens permetin avaluar l'estat cognitiu dels nostres pacients, o fins i tot de persones que no ni tan sols són pacients, que són cognitivament sanes, a través de procediments com aquest de la parla espontània, doncs que són zero invasius, són fins i tot, si voleu, agradables, són fins i tot simpàtics d'avaluar, i que, per tant, suposen un cost econòmic molt baix, que es poden insertar en apps a través de dispositius mòbils i poder anar monitoritzant, doncs, demanant als nostres participants cada X temps que facin una petita prova de llenguatge, en aquest cas de llenguatge espontani, i poder anar veient, monitoritzant aquestes persones de tal manera doncs, que processant aquesta informació ràpidament, doncs, si ens trobem doncs, que alguna d'aquestes persones té algun patró que ja és més semblant amb una persona afectada que amb una persona no afectada, doncs, per exemple, doncs, demanar-li doncs, que vingui a la nostra consulta, a la nostra institució i que li puguem fer una exploració exhaustiva per confirmar o per descartar doncs, la sospita de que aquella persona s'està anant cap a un estat de malaltia.
En Sergi Valero, que és subdirector de recerca de Alzheimer Center Barcelona, aquí volem agrair que ens hagi explicat també aquesta recerca que han fet en aquest centre de Barcelona. Senyor Valero, gràcies i bona tarda.
Moltes mercès. Bona tarda.
Estel Migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
A minuts que passen de les dues del migdia, més qüestions d'aquest dijous. Ministres del govern en funcions del PSOE, com el d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, i també el de Cultura, Miquel Iceta, tanquen files amb Pedro Sánchez, després que ahir al vespre els exdirigents socialistes, Alfonso Guerra i Felipe González, carreguessin contra l'amnistia. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El ministre en funcions d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, es posiciona al costat de Pedro Sánchez i considera que l'expresident Felipe González no fa cap bé al partit carregant contra l'amnistia, ho ha dit als passadissos del Congrés.
Muy claramente que lo que hay que pensar más allá de tener razón o no es quién se beneficia de cuanto dices y haces. Y si el beneficio va para el adversario, pues es evidente que no dejas bien a los tuyos.
I Iceta, la mateixa línia, qualifica d'antigues les declaracions de Guerra i González contra l'amnistia. Des del Partit Popular, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de frau de llei per haver obert la porta a l'amnistia i diu que farà servir totes les vies legals per frenar-ho.
Qui també ha reaccionat en aquestes paraules és l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en un missatge a la xarxa X ha apuntat que l'únic que fan és atiar la confrontació.
L'expresident ha fet servir l'expressió «hi ha polítics que fan pujar el preu de la calç viva» per carregar contra Felipe González, que ha relacionat l'amnistia amb els GAL.
I sobre l'amnistia i l'ús del català al Congrés, qui també n'ha parlat en una entrevista a la Caravana de Ràdio Ester, és l'exdiputat d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, que veu inviable que l'amnistia estigui aprovada abans d'una possible investidura de Pedro Sánchez, tal com exigeix Junts.
Crec que és evident que el punt de sortida ha de ser una llei d'amnistia. No sé com li en diran, ni sé com es vehicularà, però que és bàsic, és el punt de sortida, és l'amnistia. Però no només l'amnistia, també ha de ser, repeteixo, com i de quina manera s'avança en aquest diàleg i en aquesta negociació.
Tardà no considera que sigui un error que l'amnistia arribi després de la investidura. D'altra banda, l'exdiputat d'Esquerra creu que els partits independentistes no només haurien de fer servir el català al Congrés.
I justament avui aquí a la Cambra Baixa s'ha aprovat permetre l'ús del català al basc i al gallec en els plenaris.
Votos emitidos, 350. Votos favorables, 180. Votos en contra, 170. En consecuencia, queda aprobada la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados.
Aquest era el moment de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol, anunciant que la mesura s'aprovava amb el vot a favor de la majoria progressista.
Dimarts els diputats ja van parlar en català al Congrés i avui s'ha fet efectiva la reforma. La diputada d'Esquerra, Montse Bassa, i la de Junts, Pilar Calvo, celebren els canvis i pensen que és un pas endavant pel català.
I si avui parlem la llengua catalana aquí, i si encara és viva a la nostra terra, és gràcies a tota aquesta gent que durant segles han après i transmès la llengua catalana en la clandestinitat.
La darrera vegada que vaig intentar fer tot el discurs en català en aquesta cambra, vaig acabar expulsada. Gràcies, presidenta. Passi el que passi en un futur, avui fem història.
El Partit Popular critica que el PSOE acabi cedint a les exigències dels partits independentistes i que ara fins i tot obri la porta a concedir l'amnistia als encausats del procés.
Ja no basta con socavar nuestro ordenamiento jurídico hasta el indulto. Ahora hay que cavar hasta la amnistía. No basta con el procés en Cataluña. Ahora hay que exportar al resto de España esa división. El martes vimos el espectáculo de cómo una norma que entró en vigor antes de aprobarse, un uso parlamentario que no tiene precedentes más allá que septiembre del año 2017 en Cataluña.
I una curiositat, una diputada del Partit Popular per Ourense ha votat a favor de l'ús de les llengües cooficials en contra de la disciplina del partit.
Gràcies, Judit. I un últim apunt encara sobre llengua, i és que 7 de cada 10 catalans estan a favor que el català sigui idioma oficial a la Unió Europea. El suport és total entre els catalanoparlants i també hi estan d'acord més de la meitat dels ciutadans que tenen el castellà o un altre idioma com a llengua pròpia.
Segons l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, només el 16% dels ciutadans hi estan en contra. Per partits, i estan àmpliament a favor els votants de la CUP, Junts, Esquerra i els Comuns. També més de la meitat dels votants del Partit Socialista i Ciutadans i fins i tot un terç dels del Partit Popular. Però al Partit Popular l'opinió majoritària és en contra entre els simpatitzants com la gran majoria de votants de Vox.
I en tot aquest context, català al Congrés dels Diputats i debat sobre la llei d'amnistia, atenció perquè el socialista Pedro Sánchez guanyaria les eleccions si es fessin avui mateix amb gairebé 2 punts d'avantatge del Partit Popular. Ho diu el primer baròmetre del CIS, que s'ha fet públic avui després de les eleccions del 23 de juliol.
Sí, els socialistes obtindrien un 33,5% dels vots i el PP gairebé un 32%. Sumar s'enfilaria com a tercera força amb un 11,9% de vots i Vox quart amb un 11%. Junts i Esquerra mantenen el frec a frec, segons el CIS, amb l'1,7% d'estimació de vots. El baròmetre va fer 10.000 entrevistes entre l'1 i el 12 de setembre, quan el rei va encarregar a Feijó que intentés la investidura i enmig també de les negociacions per aprovar una futura llei d'amnistia.
Més coses. Les farmàcies de Catalunya començaran a repartir productes ecològics per a la menstruació de manera gratuïta durant el primer trimestre de l'any que ve. Les dones podran, per tant, retirar calces menstruals, copes o compreses de roba descarregant-se un codi QR que es troba a l'aplicació La Meva Salut i que es podrà validar a les farmàcies.
És una mesura pionera que té per objectiu lluitar contra la pobresa menstrual. Catalunya es converteix en la primera que reparteix universalment productes menstruals reutilitzables. El govern calcula que la mesura afectarà uns 2,5 milions de dones de Catalunya i compta amb un pressupost de 8,5 milions incentivant l'estalvi econòmic. Ho explica Tània Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes.
També és una acció que suposa un estalvi important per a les dones, perquè la comparativa entre productes menstruals productes menstruals reutilitzables i no reutilitzables al llarg del nostre cicle vital és elevada. En productes no reutilitzables, al llarg de la vida fèrtil, ens hauríem gastat uns 2.500 euros. Si, en canvi, utilitzéssim, per exemple, la copa, n'hauríem destinat només 145.
La mesura arriba després que el maig passat es comencés a repartir un lot amb productes menstruals reutilitzables entre totes les noies i persones menstruants d'entre 14 i 15 anys als instituts.
Una mesura necessària tenint en compte que gairebé la meitat de les dones no poden fer servir els productes d'higiene menstrual que voldrien perquè són massa cars.
Així ho recull l'enquesta del CEO publicada avui, en què també destaca que gairebé una de cada quatre dones han hagut de fer servir més d'una vegada un producte d'higiene menstrual d'un sol ús per qüestions econòmiques. Més d'un terç de les dones ja fan servir productes per a la menstruació reutilitzables, com copes menstruals, calces o compreses de tela.
I aquesta enquesta encara deixa una dada més preocupant. Gairebé la meitat dels catalans i catalanes s'han sentit sols, com a mínim, alguna vegada. El sentiment de soledat afecta sobretot a les dones. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Un de cada 10 catalans se senten sols sovint o molt sovint, ni més d'un terç han sentit el sentiment de soledat alguna vegada. La sensació de solitud afecta més a les dones joves, on 2 de cada 10 noies d'entre 16 i 34 anys se senten soles sovint o molt sovint. I també a les dones grans, en què han tingut sentiment de soledat alguna vegada, gairebé 4 de cada 10. En canvi, entre els homes aquesta percepció és molt baixa i la gran majoria d'homes de més de 64 anys diuen que mai se senten sols. Les dades les recull l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió, que pregunta sobre aquells temes en què la Generalitat té més interès per a fer les seves polítiques públiques.
Gràcies, Pau. Mirant ara cap als jutjats, la Fiscalia ha avalat per primera vegada que s'investiguin les tortures de la policia franquista que hauria rebut el sindicalista Carles Vallejo a la comissaria de Via Laietana.
Vallejo va presentar una querella contra 6 policies nacionals per crims contra la humanitat i tortures en aquesta comissaria comeses durant els anys 70, mentre estava detingut. La Fiscalia accepta la querella perquè, segons argumenta, la nova llei de memòria democràtica imposa a l'Estat el deure d'investigar les possibles violacions del dret internacional en matèria de drets humans i dret humanitari que s'haguessin produït durant la Guerra Civil i el franquisme.
L'Audiència de Barcelona ha rebutjat el recurs presentat per les patronals d'Oci Nocturn, FECASARM i Spain Nightlife, perquè siguin acusació popular en la causa per agressió sexual contra el futbolista Dani Alves.
El magistrat conclou que les patronals no acrediten ni tampoc demostren tenir un interès directe en la qüestió objecte del procediment com per justificar la seva intervenció com a part. A més, diu que el fet que l'agressió es produís en una discoteca és circumstancial i argumenta que la preservació de la reputació i imatge del sector no és un interès legítim ni tampoc personal que pugui justificar l'exercici de l'acció popular.
I d'altra banda, han imputat els 4 jugadors del planter del Real Madrid que, recordaran, van difondre vídeos sexuals de menors. Els fets van passar a Gran Canària el passat mes de juny. Tots 4 han estat citats a declarar per al proper dia 8 de novembre. I atenció a això, perquè l'empresari Florentino Pérez, també president del Real Madrid, haurà de retornar els 210 milions d'euros que va cobrar pel projecte fallit del magatzem de gas Castor, que estava ubicat a prop de les Terres de l'Ebre.
Així ho va determinar l'Audiència Nacional el passat mes de juliol en una sentència que ara ha sortit a la llum gràcies al diario.es. El que fa l'alt tribunal és descartar el recurs de l'empresa que va promoure el projecte i que estava controlada per ACS, grup empresarial que controla Florentino Pérez. D'aquesta manera, l'Audiència Nacional valida la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que ja havia obligat el negoci de Florentino Pérez a retornar aquests 210 milions d'euros.
I abans de la informació esportiva, un apunt d'informació internacional, perquè Polònia ha dit que ja no enviarà més armes a Ucraïna. L'anunci s'ha fet poques hores després que el seu govern convoqués d'urgència l'ambaixador ucraïnès per les paraules del president Volodymyr Zelensky, que acusaven alguns països de donar suport indirectament a Rússia.
Les relacions entre Polònia i Ucraïna s'han tensat en els últims dies per l'anunci de Kiev de vetar la importació de verdures poloneses com a resposta al bloqueig de Varsovia als productes agrícoles ucraïnesos.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I a aquesta hora, com sempre, comencem la informació esportiva. Continua el serial entre la Federació Espanyola de Futbol i les jugadores de la selecció. Ahir, l'ENS va fer el primer pas. va fer caure la primera peça del dòmino i va destruir anar al se... i va destituir el seu secretari general, Andreu Camps.
Sí, de fet, feia 5 anys que Camps estava al càrrec i era una de les persones de més confiança de Luis Rubiales. Ara ja no hi és i no serà substituït per ningú, sinó que les seves funcions les assumirà la cap de gabinet, Elvira Andrés, i el director de competicions i íntim de Rubiales, Alfredo Olivares. Les jugadores, tot i aquest primer canvi, no estan satisfetes. De fet, han sortit unes declaracions d'Alexia on li pregunten si estan a gust amb la selecció després que només dues de 23 futbolistes hagin decidit quedar-se, i la capitana del Barça s'ha mostrat molesta amb el comentari dels periodistes i ha dit que no hi estan gens a gust. De fet, avui les jugadores han viatjat fins a Göteborg perquè demà a 6:45 s'enfronten contra Suècia, i l'avió amb el que viatjaven ha sortit amb una hora i mitja de retard degut al trànsit aeri, però hi ha prevista l'habitual roda de premsa prèvia a un partit. En aquest cas, ha de començar a les 6 de la tarda, hi haurà la seleccionadora Montse Tomé, que recordem que el seu càrrec penja d'un fil perquè les jugadores no estarien d'acord amb que continués al capdavant, i tot apunta que seria destituïda després dels dos compromisos d'Espanya. La setmana que ve, per tant, és l'últim partit contra Suïssa. I també en aquesta roda de premsa hi haurà una jugadora. Segons apunten, aquesta futbolista seria Alexia i seria l'encarregada d'enviar un missatge al món sobre la situació de la selecció espanyola amb la federació. A més, Suècia ha fet ja la roda de premsa prèvia al partit de demà i l'exjugadora del Madrid, Asllani, ha dit que demà pretenen fer costat a les futbolistes espanyoles amb un acte que no ha revelat quin serà.
I encara en aquesta selecció espanyola, la futbolista del Barça, Clàudia Pina, no jugarà amb la sub-23 contra Portugal.
La davantera blaugrana va ser una de les 15 i com a Pileón i Patrick Guijarro no van amb la selecció absoluta al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. D'altra banda, no va ser convocada amb l'absoluta pels dos propers compromisos del combinat espanyol, com dèiem, Suècia i Suïssa, sinó que va ser convocada pel partit d'aquest dijous. La federació, però, ha fet oficial que no participarà ni al partit d'avui contra Portugal ni el de diumenge contra França. Els motius no han transcendit, però tant Mapi León com Patrick Guijarro i Clàudia Pina s'han incorporat avui mateix als entrenaments del primer equip del Barça.
I ja mirant en clau blaugrana, Alejandro Valde jugarà 5 anys més amb el Barça.
Aquest migdia ha signat la renovació amb el Barça a la Ciutat Esportiva. Recordem que Valde, de 19 anys, va arribar al club blaugrana amb només 8 anys, passant per totes les categories, i ara ho farà almenys fins al 2028. El jugador ha dit que és tot un somni fet realitat.
En mi mente siempre sí que estaba, pero al final es algo que lo ves muy difícil, muy complicado, porque la verdad que es un camino muy largo, con mucho trabajo, muchos sacrificios, y que no cualquier niño puede cumplir ese sueño. Pero bueno, al final, con trabajo, esfuerzo y muchas horas dedicadas a esto, pues ha podido cumplir.
Valde ha dit que, a més, que no li fa res portar a l'esquena el número 3 de Gerard Piqué.
Cada jugador tiene su propia historia, pero sí que al final el número 3 ha sido un número importante en el club, ya que lo ha llevado Yeri durante 15 años, y Yeri al final ha sido una leyenda del club, un referente para todos los jóvenes, y más que un peso lo llevo con un orgullo increíble.
Valde passarà a tenir una clàusula de 1.000 milions d'euros, però no és el primer jugador que té una clàusula tan alta. Pedri també és del club dels 1.000 milions, igual que Ansu Fati, que ara està cedit al Brighton, Ferran Torres, Gavi Araujo, Jules Koundé i Rafinha.
I sense marxar d'aquest primer equip del Barça, avui hem sentit les declaracions d'un altre jugador.
Sí, de Joao Félix, que ha confessat en una entrevista a Mundo Deportivo que ha hagut de fer un gran esforç econòmic per sortir de l'Atlètic de Madrid i signar amb el club blaugrana.
Renuncié a una cantidad significativa de dinero de mi sueldo, pero bueno, necesitaba cambiar, necesitaba ir para un sitio que pudiese practicar mi fútbol, y creo que aquí, siempre creí que aquí sería el sitio ideal. Las cosas están yendo muy bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener alegría jugando.
Joao Félix, que juga com a cedit al Barça, diu que ara per ara només se centra en el present i que, depenent de com acabi la temporada, caldrà veure si el club blaugrana acaba negociant per ell amb l'Atlètic i si els matalassers volen facilitar o no la seva sortida.
I a pocs quilòmetres de Sant Joan d'Espí, l'Espanyol ha presentat Víctor Ruiz. El jugador torna al club després de 12 anys.
La presentació s'està fent a l'Stage Front Stadium com a nou jugador blanc i blau. El central de 34 anys estava sense equip després d'acabar contracte amb el Betis, i ara, després de 12 anys, torna a la que va ser casa seva. El jugador ha dit que tenia ganes de tornar perquè té la sensació que va gaudir poc amb el primer equip. Víctor Ruiz ha firmat per una temporada i ha passat per les files del Nàpols, el València, el Villarreal, el Besiktas i el Betis.
I en handbol, el Barça rep avui a 8:45 del vespre des del Palau Blaugrana al Magdeburg alemany.
Ja es van veure les semifinals de la Champions, que els blaugrana van perdre per 40-39. A més, els de Carlos Ortega buscaran revenja després de també perdre contra els alemanys les dues últimes finals de la Supercopa.
I acabem amb waterpolo. Avui arrenca la Champions femenina.
El Sant Andreu rep el Lille a les 6 de la tarda i mitja hora més tard el Terrassa rep el Buliak Meni, i el Mediterrani visita l'Ètnicos. I en waterpolo masculí avui també juga el Terrassa contra el Waspu Hannover a les 8 del vespre, partit corresponent a la primera fase de l'Eurocup.
Estel Migdia.
Avui comencem la informació cultural parlant de llibres, perquè el cantautor valencià Raimon ha publicat Personal Intransferible, és un dietari dels anys 80, on agrupa reflexions, vivències i relacions amb personatges històrics, com per exemple Vázquez Montalbán o Pasqual Maragall.
Com m'enveeix el cos la teua absència.
El llibre el publica l'editorial Empúries.
Es tracta d'un recull on també parla de viatges, lectures i concerts compresos entre els anys 1981 i 1983. Segons ell mateix, es tracta d'un format molt diferent al de les seves cançons, ja que en el cas de la literatura són pensaments que escriu tal com li venen al cap.
Doncs amb aquesta informació acabem avui. Nosaltres tornem, ja ho saben, demà al punt de les dues. Que vagi de bona tarda.